Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Ja s'ha acabat la manifestació a Barcelona de les educadores de les escoles Bressol de Catalunya. Hi han assistit 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana. Han sortit al carrer per reclamar els mateixos drets que els mestres de primària i que s'abaixin les ràtios, entre d'altres demandes. Barcelona, Gemma Bonet, bon dia.
Hola, bon dia. Efectivament, la manifestació s'ha acabat al Parc de la Ciutadella sota una intensa pluja en el moment final. Les educadores critiquen i exigeixen que tinguin unes condicions de treball més dignes perquè moltes diuen que estan en situació molt precària. També critiquen que a vegades els sindicats tampoc es volen fer càrrec de les seves demandes. Sentim el que ens ha explicat l'Imma.
I dol molt veure com ni els sindicats et veuen, perquè vas a cridar al sindicat de «Ei, nosaltres també volem participar i tenim moltes coses a dir al departament». I et diuen «No, no, no, és que tu t'has de reunir amb l'Ajuntament, és que tu no has de venir a fer res». No, i nosaltres compartim la mateixa lluita que els mestres, igual.
La manifestació ja s'ha acabat a aquesta hora al Parc de la Ciutadella. Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies que repassem amb l'Ivan Olmos. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que s'eviti viatjar als països de l'Orient Mitjà per la tensió creixent a la zona.
En una entrevista a 3Cat Info, també ha aconsellat als residents catalans en algun dels països afectats per la guerra que registrin els consulats perquè els puguin atendre en cas de necessitat.
Demanar a la gent qui són, si no s'han enregistrat en els consulats dels països en els que hi viuen, que ho facin. Per què? Perquè aquesta és la millor manera de poder tenir contacte amb ells, de poder donar instruccions, si cal, o de fer recomanacions, i si en algun moment se'ls ha d'ajudar, doncs, per facilitar el retorn, també aquesta és la millor manera de fer-ho.
Rússia ha tornat a llançar un atac massiu sobre Ucraïna, que ha causat 7 morts i una vintena de ferits en diverses regions, la majoria a Kiev.
Segons ha informat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, l'exèrcit rus ha llançat més de 400 drons i uns 70 míssils. El Mar Negre, un petrolier grec que anava a carregar petroli rus, ha estat atacat amb un projectil. El vaixell havia contractat l'empresa nord-americana Chevron i només ha tingut danys materials. El govern grec, per la seva banda, ha relacionat l'atac amb les tensions generades per l'aixecament de sancions a Rússia per part dels Estats Units, però no n'ha atribuït l'autoria.
Un home va quedar ferit greu ahir per una allau mentre feia esquí de muntanya a 7 cases al Ripollès.
La víctima anava amb dues persones més que en van sortir il·leses. Els fets van passar cap a quarts de 7 del vespre a la zona del Pic de la Dona. A banda d'efectius dels bombers, també s'hi va desplaçar un helicòpter dels GRAE i un de medicalitzat del SEM, que va traslladar l'home ferit a l'Hospital Trueta de Girona.
I aquest vespre cita imprescindible per als amants del blues i el soul, Ben Harper actua a l'Auditori de Girona amb les entrades exaurides, amb una veu singular i un carisma sobre l'escenari que el defineix. El cantautor californià oferirà un concert íntim en què repassarà cançons com La cara sona, Boa sorte, també Diamonds on the Inside o Burn and Down, navegant entre el pop, el reggae i el funk. El de Girona és un dels tres concerts que Harper oferirà en el marc del 25è aniversari del Black Music Festival, que reivindica la música darrere l'afroamericana a casa nostra. Demà, diumenge, farà parada a Lleida abans de reprendre la gira pels Estats Units. I els esports, Marc Andrés.
El Girona rep l'Atlètic Club de Bilbao a partir de les 2 en partit de la 28a jornada de primera divisió de futbol, un enfrontament que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio amb l'equip del Tot Gira. També avui juguen l'Atlètic de Madrid Getafe a 4:15 i l'Oviedo València a 7:15. La jornada de dissabte la tancarà el Real Madrid a les 9 rebent a casa l'Elx. Això mentre avui jornada de reflexió al Barça abans de les eleccions de demà per decidir si Joan Laporta o Víctor Font serà el president del Club Laurana. Mentrestant tenim esport en directe. Tenim en marxa, acaba de començar, partit de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Cartagena. De moment es du un minut de joc i el resultat encara és d'empat a 0. De fet, ja no ho és, perquè tot just marcarà el Cartagena als 45 segons de partit. Barça 0, Cartagena 1. També acaba de començar en waterpolo el duel d'anada de quarts de final de l'Europa Cup femenina entre l'Atlètic Barceloneta i el Polar Bears neerlandès, encara amb empat a 0. I en motor, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, s'ha convertit en el pilot més jove de la història que aconsegueix una pole position a la Fórmula 1 amb només 19 anys i 21 dies. En Antonelli sortirà primer a la cursa llarga del Gran Premi de Xina i, d'altra banda, el seu company d'equip George Russell sortirà segon després d'adjudicar-se la primera cursa sprint de la temporada al davant de Charles Leclerc i Lewis Hamilton.
Fins aquí les notícies.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Festa i drama, festa i drama. Amb Roger Escapa.
12 i 5. Pantalles i cor al suplement amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Els dos periodistes més tafaners de Catalunya. Avui comencem amb les estrenes de la setmana. Torna la vergonya del cine espanyol. Señor Torrente, es usted mi presidente. Això de la vergonya del cine espanyol no és només cosa meva, sinó que és l'eslògan que fan servir per promocionar Torrente Presidente. Es va estrenar ahir, hi havia tota aquesta història de que no havien fet cap passe de premsa previ, que tota la crítica era posterior a l'estrena al públic, que no havien vist cap mena d'imatge del tràiler, que no s'havia filtrat res.
El tràiler era fins i tot com un resum dels millors moments de les altres
pel·lícules. De les 5 pel·lícules anteriors.
Sí, exacte.
I ara, evidentment, ja han sortit totes les crítiques i les sales de cine eren plenes a Catalunya per veure Torrente Presidente i tots aquests cameos, que al final la gràcia de la pel·lícula també és saber qui surt.
Totalment.
I no ha decebut, eh?
No, a veure, pensa que ja abans de l'estrena ja s'havien venut 150.000 entrades. Que això, o sigui, ja és un mèrit indiscutible que
totalment
té Torrente. És la sisena pel·lícula, feia 12 anys que no en feia cap, i és veritat que hi ha gent que tenia ganes de veure. Dic gent perquè jo no he vist ni la primera. O sigui, jo crec que és un humor tan ranci que, tot i que per ell sigui una sàtira, en aquest cas política, a mi no m'interessa gens, perquè al final cerca perpetua estereotips racistes, masclistes, franquistes, no? Llavors, a mi no em fa gràcia, però entenc que deu ser a mi, perquè la majoria de la gent sí que va i que, a més, ho peta molt bèstia als cinemes.
Sí, a mi em passa en Torrente una mica, no?, el mateix que quan hi ha els resultats de les eleccions, no?, que dius, com pot ser, no?
Ja.
Com pot ser que passi
sí,
això?
Sí, a mi mateix.
No? Dius, com, no? Vox, no, com pot ser? Pues, bueno, és que aquesta sociologia existeix.
Aquesta història està basada en Vox, precisament,
reals,
no? Vull dir que la trama és precisament...
Totalment.
Crec que el partit es diu Nox.
En sí, aquest...
exacte.
El que es mostra és com seria ell, com seria Espanya amb Torrente com a president del govern en un partit com Nox, que li diuen en lloc de Vox. I llavors la trama gira entorn de com utilitzar les institucions de l'Estat per al seu benefici personal, el dels seus amics, per tant, una corrupció, una trama de corrupció.
Exacte.
A la que estem acostumats.
En resum, és una pel·lícula documental.
Exacte.
Al·lucino amb aquests cameos. Kevin Spacey. Kevin Spacey, defenestrat de Hollywood per tots els casos d'abusos.
Pots esperar això, que necessitava feina i després comencen a fer pel·lícules que els surten... De fet, la gent, quan comença a anar-los malament perquè tenen casos polèmics, de cop comencen a fer pel·lícules a Rússia, saps? Comencen a fer pel·lícules a països que dius no la veurà mai ningú, però necessiten treballar i pues, van allà i de cop aquestes estrelles globals te treballen per pocs diners.
Alec Baldwin, que fa de Donald Trump, ja havia col·laborat en alguna altra pel·lícula de Torrente. Sí. Rajoy, Bertinos... Rajoy fa un cameo?
Sí,
Mariano
crec que
Rajoy
fa com d'assessor del polític. És que no hem vist la pel·lícula nosaltres, eh?
Però el partit de les...
Ni la veurem. En fi, després està Bertinos Borne, que fa de Pedro Sánchez.
Això sí que ho havia llegit, però el cameo de Mariano Rajoy no l'havia vist abans.
A mi no em sembla just que Bertinos Borne faigui de Pedro Sánchez, perquè jo crec que Pedro Sánchez mereixia algú més guapo.
I després a mi em fa gràcia Carlos Herrera, que ell ja ho havia intentat en diverses ocasions, que fos com el dolent de la pel·lícula, crec que va ser la del 2014, que li va demanar. Ella en un principi havia dit que sí, perquè ell mira aquestes pel·lícules, però Marilón Montero, la seva exdona, li va dir és que els teus seguidors pot ser que això produeixi vergonya i et sigui contraproduent. I llavors va dir que no. Però ara sembla ser que s'ho ha repensat i ara hi participa, per tant...
Marilón Montero sempre amargant-nos la vida, eh?
Jordi Évole, Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Cristina Cristina Pardo, Vito Quiles, El Pequeño Nicolás, el millor de cada casa, veig.
Home.
És que El Pequeño Nicolás és tan simptomàtic, i això sí que està ben trobat, o sigui, fitxat. Si El Pequeño Nicolás... És
com a assessor polític, em sembla que també està.
Oh, clar, evidentment, què si no? Bueno, que a més, se li ha de reconèixer un mèrit que una persona sense tindre cap talent va arribar on va arribar El Pequeño Nicolás sense que ningú li pareix que és estrany, no? Vull dir que al final Torrente té moltes coses que pareixen com increïbles, però en realitat són molt realistes. I si coneguéssim, no?, per dins, entre bambolines, com funciona el món de la política més en profunditat, jo crec que Torrente ens deixaria de pareixer una pel·lícula d'humor i ens pareixeria una pel·lícula una mica més documental.
També et dic que El Pequeño Nicolás, per ell, és una oportunitat, no?, perquè ja no està en el focus mediàtic.
Total.
I és un noi que, a més, li agrada i pensa que aquestes sagues, o sigui, s'han arribat a vendre més de 16 milions d'entrades. Per tant, la visibilitat és massiva i torna a estar allà, no?, encara que només surti, m'invento, 30 segons i a ell ja li surt a...
És que és una barbaritat, com funciona Torrente. Vull dir que aquí estem fent la gràcia, però estem parlant de que Torrente, les 5 pel·lícules prèvies, han recaptat un total de 80 milions d'euros. O sigui, això és una barbaritat. És a dir, la primera en va fer 10 i tota la resta en van anar fent 19, 18, 20, 20, 22. O sigui, és una barbaritat. I l'última en va fer 10 i jo crec que per això li ha deixat aquí guaret de 12 anys perquè tornés una mica a l'efervescència pel d'allò. I em pareix molt astut que s'hagués esperat aquests 12 anys i que la tornada sigui des del silenci, perquè ell, si s'avança, en realitat no en trau res perquè els crítics li faran una mala crítica i això en ell ni suma ni resta i, per tant, guanya més de generar intriga que de que puguen anar els crítics a veure-la. Perquè és
un immens comercial, Santiago Segura.
És la persona més astuta d'Espanya.
Molt intel·ligent, eh?
Totalment.
Pensa que ell participava a programes de televisió abans de començar, només sí, per tenir calés i començar a fer curs. Vull dir que ell ja sabia que es volia dedicar i no li importava sortir a Viva los Novios. Total. Com a pretendent, sí, o a No te rías, que és peor, fent l'imbècil, amb perdó. Llavors, d'alguna manera, ell té una fita i és igual que sembli un fric, perquè el que és important és que li és igual i que és un tio molt llest.
Molt llest i molt culte.
He llegit fins i tot que Santiago Segura havia intentat tenir José Luis Ábalos i Koldo García entre aquests cameos, però que en aquest cas sí que es van portar un no.
Sí, se van portar o no. Jo crec que el problema és que està el seu cas judicialitzat i, clar, pues, jo crec que a lo millor la justícia podria fer una interpretació de que estan frivolitzant en la seva realitat, no? I és millor que es mantinguin al marge. Una altra cosa serà la pròxima pel·lícula de Torrente, si és que en torna a haver-hi alguna altra. Jo crec que a lo millor allí, si el cas ja ha estat jutjat i estan fora de la presó, ve de saber què passa, potser en aquells moments ja diuen que sí, perquè, clar, és que és una forma de fer diners.
Estic veient l'històric de cameos amb les 5 pel·lícules anteriors, Buenafuente, Iker Casillas, Guti, Javier Bardem ha sortit a una pel·li de Torrente.
Dada,
Kiko Rivera, Sílvia Abril, Belén Esteban, Ana Obregón, David Bisbal, Sergio Ramos, Jesulín, Pablo Motos, Tomás Roncero, Padrarol, l'Oliver Stone, Benicio del Toro, sí, Guillermo del Toro. Vull dir que el poder de convocatòria que realment té Santiago Segura és valuós.
És que, bueno, és que no és per res, però és que tu...
L'heu passes... tractat mai, el Santiago Segura?
No.
Jo el vaig entrevistar una vegada per aquí al Suplement,
sí,
a Madrid.
I
bé, o sigui, un professional. Enorme, educadíssim, i recordo que vam anar a la seva productora i no recordo exactament què estava promocionant en aquell moment. Segur que estava promocionant algun padre de família d'aquests que feia els últims anys, que també ha estat un altre èxit de taquilla.
Totalment. És que semblava que estigués escoltat de la fórmula Torrente, llavors jo crec que ell prova amb aquesta saga, que és molt més blanca, que és una comèdia familiar, que en fa 4 i és també de les més vistes, més exitoses de tot l'any. Ara sembla que pensa, escolta, com ja fa 12 anys que va ser l'última pel·lícula, aviam si això encara continua, i sembla ser que sí.
Bueno, crec que 2,3 milions d'euros ha recaptat la primera jornada en una jornada,
imagina't.
O sigui, no és per res, però la pel·lícula de Melania Trump, que jo la vaig anar a veure, o sigui, s'han gastat... És a dir, si Melania Trump sabés que la gent preferix anar a veure Torrente que la seva pel·lícula, en la qual ella se autopercep com una absoluta diva irresistible, o sigui, a Espanya la gent preferix veure Torrente que la pel·lícula de Melania Trump. Espectacular.
Un minut per arribar a 1:15 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, Pantalles i Cor. Aquesta setmana, les xarxes de 3CAT, dins de l'estrena de l'Eclipsi que van fer fa un parell de setmanes, avui han començat a promocionar el capítol de l'Abraham Orriols, que és el company periodista dels serveis informatius de TV3, que parla per primera vegada en aquesta conversa que vam fer sobre la mort de la seva mare en una entrevista que s'ha publicat aquests dies. Una mort sobtada, molt recent, i quan tots dos encara eren molt joves.
jo necessitava un minut amb la meva mare per dir-li el que ja sabia, que és que l'estimava, perquè ella em digués el que jo ja sé, que és que m'estimava, i sobretot perquè jo penso que hagués necessitat un consell. Jo ara quan et trobi a faltar i tot em costi tant, què he de pensar, mama? Com ho faig? Com me'n surto? Perquè amb la meva mare, a mi em venen molts records amb ella, molts. I cap és de converses grandiloquents. Parlàvem de moltes coses, però crec que de la mort no n'havíem parlat mai, no entrava dins dels nostres plans. Ella tenia 54 anys, és que ni... I això, i cap malaltia en rondava. No n'havíem parlat, de la mort. I hagués necessitat... Necessito saber com m'he de seguir sense ella.
És un capítol monogràfic on l'Abraham Orriols relata com va anar tot i sobretot aquest procés de dol recent i també un record i un reconeixement a la figura del seu pare.
I de mare només n'hi ha una i se m'ha mort la mare i això és una merda. Però és que el meu pare feia el dia a dia de tota la seva vida amb la meva mare. I veure com ho està encaixant, com m'està ajudant, com després quan cau ell jo l'agafo. Hòstia, vull que aquesta relació la mantinguem d'aquesta manera perquè jo no és que senti molt que no li vaig dir coses a la meva mare, perquè sé que ho sabia, potser li deia poc, i en canvi ara amb el meu pare sí que no m'estic guardant res. Si li he de dir, t'estimo molt, papa, ets un crac, o ets un cabró perquè això no sé què i no m'agrada això altre, li dic. I això em fa estar una mica més tranquil. I vull que anem amb aquesta direcció. No demano més, que no ens passi massa gran cosa.
Què dir, És fortíssim, realment. Jo quan l'estava mirant, evidentment, en nus a l'estómac i nus a la gola, perquè és molt emotiva.
Perquè empatitzes al final, perquè tots tenim una mare, no? Que tard o d'hora morirà, evidentment.
Totalment. I pensava, ostres, l'esforç que fa ell d'exposar-se sense tindre cap necessitat d'exposar-se i sense cap benefici pel fet d'exposar-se, explicar aquesta història tan íntima, tan dura i tan personal, pensava, si qualsevol persona que ha perdut algú estimat recentment o qualsevol persona que té algú malalt recentment pot mirar aquesta entrevista, li ajudarà tant a gestionar-ho, li anirà tan bé, li anirà a saber... també saber quins recursos pot fer servir interns per anticipar el moment o per gestionar-lo si el moment hi ha arribat. Jo crec que se li ha d'agrair molt a Abraham Orriols que l'homenatge que li fas a mare, que sobretot l'homenatge no és tant el que diu d'ella, les coses boniques que diu d'ella, sinó com ho diu, o sigui, la serenor en la qual ell parla, per mi és l'homenatge que li fas a mare. El fet de que sa mare hagi deixat a la terra algú i els peus estan ben ficats al terra.
És un capítol molt emotiu en què no hi ha llàgrimes, perquè ell aconsegueix contenir-se i jo venia plorat de casa, perquè la història me l'havia explicat prèviament i també ho havíem treballat molt amb el guió, i és una història que és el seu relat. Vull dir que vam intentar no caure en aquest mar de llàgrimes que provoca sobretot quan el veus reposadament i tranquil·lament.
Sí, a més, a mi, per exemple, ara em passa també darrerament, no? Al final tothom empatitzem, perquè... En el meu cas, l'Abraham és molt més jove que jo, però els pares dels meus amics ara tots estan començant a morir. I jo aquesta idea que ell té ara de que el seu pare també es pot morir, jo no l'havia tingut mai i ara començo a tenir-la. Llavors te n'adones que al final res és infinit, no? I que s'ha d'aprofitar tots aquells petits moments que tinguis amb la gent que estimes. Jo ara començo a fer moltes coses que abans no feia, que era viatges amb els meus pares, o, no sé, anar, per exemple, l'altre dia vam anar tots junts a la Sagrada Família... aprofitar tots aquests moments, no? Aquestes petites coses que abans potser pensaves que les tindries sempre i ara t'adones que això s'acaba, no? I els meus pares són joves, tenen 70 anys, però sí que és veritat que el fet que es morin pares d'amics propers, dius, ostres, aprofito jo que puc, no? Que els tinc aquí, que puc parlar amb ells, que els hi puc preguntar coses, tot allò, no? Jo crec que al final és el que construïm ara amb ells, no? És tot aquell llegat de records que tindrem per sempre, no?
Això és només un extracte del capítol sencer a la plataforma 3CAT, l'Eclipsi amb l'Abraham Orriols. Un dels capítols, però més comentat a les xarxes, ha estat el de la Quica Natzaret, aquesta jugadora, aquesta futbolista del Barça, que ens ha enamorat perquè en temps rècord ha après català.
Com t'ho has fet per aprendre català tan ràpid?
Bueno, al principi vaig tenir unes classes amb una professora en la Masia i després... doncs, escoltant, parlant...
Què escoltes de música?
Figaflaues o...
La Marina està morena.
No, bueno, també. Sí.
Solucions i no problemes.
Solucions i no problemes.
T'agrada aquesta?
Sí, sí, sí.
Hi ha alguna paraula en català que t'hagi fascinat?
Sí, butxaca. No sé per què. En un rodatge que vam fer amb la... No, samarreta del Barça. Estava amb l'Aitana i amb l'Alexia i amb la Caro. I l'Aitana, no sé, va dir... No sé què, butxaca. Jo, butxaca? Això què és? Butxaca.
Com es diu en portuguès, butxaca?
Bolso.
Quica Nazaret, portuguesa i bastant allunyada del que representen Figo, Mourinho o Cristiano Ronaldo. I també parlem de l'amor.
T'estimo, ho has dit en català, ja?
Jo crec que sí, eh? Ara ja no. Ara ja no. Bueno, als meus amics. Jo crec que és difícil dir t'estimo, sigui en català, en... Crec que en anglès és més fàcil.
De pretendents i pretendentes no n'hi faltaran a la Quica Nazaret perquè és una tia que enamora i que és captivadora.
Totalment,
i només falta veure com va reaccionar tota la redacció de l'Eclipsi i tots els que érem allà.
És que és molt fort perquè jo...
Té molt magnetisme.
Totalment. És que vull dir que jo, que sóc l'anti-target de l'entrevista a una persona que es dedica al futbol, me vaig quedar de principi fi mirant-la pensant... És que és un ésser de llum. O sigui, vull ser amic d'esta persona, vull estar tota l'estona, és la calma, la serenor, m'encanta.
23 o 24 anys té.
No, és que és molt, també molt madura per l'edat que té i ha après un català magnífic, molt ràpid. La gent que fa 300 anys que viu aquí i encara no ha fet el gest, vergonya. La comparació amb Quica Nazaret és el seu epitafi.
I després hi ha una altra història, que és que... crec que això no se'ls hi pregunta gens a les futbolistes i és un aspecte bastant interessant també, que és com gestionen dins d'un vestidor, un vestidor com el Barça, el fet que hi hagi tantes parelles, també a nivell relacional. Fins fa poc la parella pública era la Ingrid i la Mapi León, i com aquestes relacions... I també tantes futbolistes que hagin sortit a l'armari, com es contraposa això amb el fet que n'hi ha tan pocs d'homes que hagin sortit mai de l'armari? No? I crec que té un discurs molt interessant sobre això, la Quica. També ho trobareu a la plataforma.
Jo he de dir que respecte a la llengua, sí que és veritat que hi ha gent que, per exemple, entén perfectament el català després d'estar aquí molts anys, però a vegades, quan han de parlar de temes més complexos, com ella parla a la teva entrevista, demanen fer-lo amb la seva llengua materna perquè s'expressen amb més fluïdesa. Llavors jo crec que valoro tant que ella faci aquest esforç.
Total.
Que, a més, en res, l'estarà parlant perfectament, perquè al final és la llibertat de poder explicar les teves emocions tal i com ragen. És igual que ho diguis malament, no és aquest fet de poder fer l'esforç. Ella ho fa amb tu, jo crec que, a més, se sent molt còmode en tota l'entrevista, parlant de temes com els que deies abans, i parlant-ne d'altres, no? Perquè al final sembla una persona com molt segura, i també denota que tothom tenim les nostres inseguretats. Total. I això ella també ho explica molt bé, no? I no se n'amaga... A vegades com farien el que dius tu, no? Potser en un futbolista home això no ho trobes tant. I ella es deixa veure tal qual és.
Com parla de salut mental, no és interessant? El tema és aquell moment en què ella comença a explicar que el fet de... No? Que ha patit per qüestions de salut mental i que això ha tingut una repercussió.
Hi ha dies que penso... Què em està passant en la meva vida? He canviat tota la meva vida per al futbol i em va passar això, no? De la lesió. I ara que ja estic bé d'aquesta lesió, em va passar altres coses i és com... Vull tenir una mica més de continuïtat, que no arriba, no sé. I crec que estic fent les coses bé.
Les lesions formen part de la teva feina, no, també?
Vaig canviar tot. Vaig canviar de casa, de país, de família, per al futbol, no? I ara no puc jugar al futbol. O sigui que forma part, però... I ara què? Què faig? Sola, en casa. Clar, tinc totes les jugadores, tinc la meva família, però és molt complicat. He de veure les coses d'una altra manera. I com he dit abans, estic amb les millors jugadores del món. Mm. En aquesta ciutat, saps?
Green flag, eh? Avui he de dir green flag absolutament tota l'estona. Jo crec que és el que diem sempre, les comparacions. Tant de bo, escoltéssim una entrevista d'un home que es dedica a jugar a futbol, que parles en esta sinceritat sobre aquestes qüestions. Vull dir, en quin moment, eh? És poc habitual. Jo no sé si elles, com han arribat sense inèrcia, sense herència, a la primera plana, poden, bueno, estan escrivint el seu capítol des de zero i veient els defectes d'altres, no? Poden partir des de zero i fer-ho millor, però no sé si és una qüestió ja més de naturalitat, de que les dones ho gestionen de manera diferent, però hi ha una diferència abismal. Tant de bo, els homes ho fessin igual de bé que elles en aquest sentit.
Les entrevistes, els capítols sencers de l'Eclipsi i la plataforma 3CAT aviat en sortiran de nous. Més qüestions. La matinada de diumenge se celebren els Oscars. Demà en parlarem amb la Marta Ferrer i el Toni de la Torre al suplement i també de matinada transmissió en directe a Catalunya Ràdio d'aquest desenllaç dels Oscars amb marcat accent català. A veure, què en penseu vosaltres d'aquesta polèmica sobre la presència dels influencers a les catifes vermelles dels Premis de Cine? Sembla que els han expulsat ja, pràcticament, i que no en veurem ni un, però últimament t'has trobat catifes vermelles on hi ha doncs gent molt coneguda, molta repercussió a les xarxes, que de cine no en sap i no n'entén un borrall. I els porten allà perquè, suposo, bé, no sé, per fer bulto, per fer patxoca, per què?
A veure, jo el que crec, per mi, jo crec que la convivència entre tots dos és possible, però no pot anar a una catifa vermella una influencer i que li pregunti. Potser han de tenir una altra feina, no? Una feina potser darrere les càmeres, mostrar coses que no ensenyen, decidir quins influencers van, que al final tinguin una especialitat, que parlin de cinema, que parlin... No qualsevol influencer pot estar convidat a una gala com els Goya, a una gala com els Oscars. Això els Estats Units ho fan. Els influencers, per exemple, que porten, al final, ja et dic, ensenyen el que les càmeres de televisió no veuen, o, per exemple, fan preguntes ells com a periodistes a la catifa vermella, no ells preguntats. Per tant, jo crec que com s'ha de reformular, potser, com interactuar o com ficar un influencer dins d'una gala com aquestes.
És que jo crec que és a dir, cada gala, no, és de son pare i de sa mare. I jo, en general, és que han generat polèmica, no, aquí a Espanya, i jo crec que és que se fan molt a lo bestia, en el sentit de, és una gala de cine i vinga, hi ha estos patrocinadors i estos patrocinadors tenen ambaixadores i els diuen, estes ambaixadores, vine, que com ets ambaixadora nostra has de passejar-te per la catifa vermella esta. Llavors elles, pues, evidentment,
bueno,
van
perquè
de
perdó,
cop tenen una projecció aquell dia enorme i per això accepten.
Home, ella això, per això, i perquè, a veure, els patrocinadors són qui financien aquests esdeveniments. Per tant, els patrocinadors també es diuen que aquesta persona... Que
imposen.
Clar, imposen que aquesta persona hi sigui. Això és el que
s'ha d'entendre el negoci com funciona. Clar. Però, clar, llavors jo crec que aquí hauria d'haver-hi com una espècie de terme mig entre els patrocinadors que financen determinades gales i qui organitza la gala de dir, ok, però que aquesta persona que tu em vols imposar, ok, me la minjo i vindrà, però, per favor, acordem en ella que faci un contingut una mica més específic, que s'ho prepare i que no... Perquè, clar, ell... Després, l'excusa de les influencers sempre és la mateixa. És que jo dono molta visibilitat. Mira, això és mentida. Tu dones visibilitat a la laca que t'has posat abans d'anar a la gala. Et dones visibilitat a quin to de ruix t'has ficat als llavis abans d'anar a la gala. Això no mos interessa. És una gala de cine.
No també cal... hi ha l'excusa de rejuvenir l'audiència, que això també l'utilitzen molt.
Però, per exemple, els Oscars... Passa. És a dir, tu trobes les Kardashian a la catifa vermella, als Oscars?
Bueno, una Kardashian podria
passar... Bueno, perquè n'hi ha una que és parella del Chalamet, no?
Del Timothy Chalamet,
Kylie Jenner, la més petita, sí. Jo crec que és diferent perquè és que saps què passa? Que als Estats Units les estrelles de cine són al mateix temps celebrities i poden ser patrocinades i ambaixadores de determinades marques, cosa que aquí no passa perquè les actrius d'aquí, tot i ser famoses, no ho són tantíssim i no tenen una audiència global, mundial, al darrere. Llavors, jo crec que allí poden fer este equilibri, és a dir, les poden deixar fora perquè igual tindran molta visibilitat. I aquí això potser es va més curt.
El que fan, sobretot, és anar a les postgales. Per exemple, hi ha diferents festes organitzades per Vanity Fair, per la Fundació d'Elton John. Allà sí que els veiem barrejats, el que són els actors i el que són els influencers. Però jo diria que no hi ha influencers a la catifa vermella com a tal.
No.
O sigui, com grans estrenes de...
El que tu explicaves ara molt bé, no? Sí. Que és lo de... Los fan fer de reporters...
Exacte, els tens darrere.
I els periodistes estem acostumbrats a que ens prenguin la feina qualsevol. O sigui que...
Em mirareu els Oscars demà o estareu dormint aquella hora?
Jo la gaudeixo molt, però en diferit, la gala.
O sigui, te la mires en diferit sabent sí. I el resultat?
Sí, sí.
Carai,
sí.
És pitjor que escoltar una transmissió bueno, en diferit. Que... No? Vull dir, la meva dona
una persona vella.
La meva dona, les 4 hores de transmissió de TDT del futbol d'un partit qualsevol, sabent el resultat, es torna a posar el Torquemada del Bernat Soler. Sabent el resultat. Això em sembla... Sí, bé, doncs amb una gala dels Oscars, igual per tornar a sentir els agraïments, no?
Gran dubte.
Però el moment emoció de saber qui guanya, és en dir Oscar goes tu ja saps qui, i te la tornes a empassar.
Bueno, no necessàriament, pots haver mirat al terra una miqueta aquell dia, no?, intentant...
Sí, home, sí, però... tot arreu.
27 puixos amb el nom del guanyador.
No, spoilers, no sé, bueno, en fin, jo sóc Dori, l'amiga de Nemo, me n'oblido.
Demà, Marató de Barcelona, farem una pausa i de seguida el suplement 3 corredors que la faran en nom del suplement. Vinga, va, a veure si ho venc així, això.
Ah, sí?
No, la fan perquè ells ho volen, però nosaltres ens infiltrarem dins de la marató. I avui, amb el Pep Noguer, ens explicarà què els està preparant, què haurien de menjar a les hores prèvies, durant i després d'aquesta marató de Barcelona per fer els 42 quilòmetres amb autosuficiència. I, per tant, comencem a cuinar pels corredors de la marató de Barcelona. Participació rècord, crec que més de 30.000.
Estem parlant de coses healthy?
Sí, clar. Oh. I molt hidrat de carboni per aguantar. Sí, sí.
Oh.
Gràcies a tots dos. Salut, ara tornem. Gràcies. 1:45 del migdia.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires: Volvo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Estimar sense límits fins a perdre-ho tot. Arriba al Liceu Manon Lescaut de Puccini, amb Asmik Gregorian i Joshua Guerrero. La direcció d'escena d'Àlex Uller i Josep Pons a la direcció musical. Del 17 de març a l'1 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Aquesta nit en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Passen 3 minuts de 1:45 del migdia. Pep Noguer, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger Escapa, com esteu?
Molt bé, on pares tu, Pep?
Doncs mira, estic aquí al Palau de Fires de Girona, que s'hi celebra el 3er Fòrum del Formatge Català i Artesà, la Fira Formatgem, i acabem ara mateix, fa 5 minuts, del concurs de formatges. Jo t'haig de dir que acabo de tastar 7 iogurts diferents i 8 formatges de pasta d'aquests curats d'ovella, sí, diferents. Per tant, jo avui he esmorzat bé, eh?
I què? Bons?
Bé, bé, bons, bons. Sobretot un. Jo crec que, el que guanyarà, que no puc dir quin és, perquè, clar, això se sabrà d'aquí a una hora i mitja, doncs, jo ara n'aniré a buscar, perquè molt bo, eh? Els altres també, eh? T'haig de dir que tots vuit formatges tenen una nota molt i molt alta, però, clar, n'hi ha un que ho peta, n'hi ha un que ho peta.
No sé si menjar formatge seria el més adient abans de córrer 42 quilòmetres, com a molt, potser una cosa sou i amb poc greix, com el mató, potser encara.
Sí, home.
Avui no, amb el Pep Noguer ens preparem per la marató. Perquè un any més arriba la Marató de Barcelona, una de les cites més esperades tant per professionals com aficionats. Demà 32.000 corredors, 32.000 atletes la correran, l'edició més multitudinària amb rècord d'inscripcions. I atenció, perquè Catalunya Ràdio no serà menys, també la correrem i us ho explicarem tot des de dins, amb tres corredors infiltrats. L'entrenador, el David Clopés. Bon dia, bona hora, David.
Què tal, com estem? Jo no agafo el telèfon, eh?
La Núria Oriols, que és tertuliana al suplement.
Hola, bon dia.
I la Carla Verdés, companya de la tarda de Catalunya Ràdio. Carla, com anem?
Hola, bon dia, molt bé.
Nervis?
Jo hauria de dir que no, perquè sóc el més experimentat i més veterà, però segurament sóc de tots tres el que més en té.
Tu quantes en portes de maratons? Fatal. Quantes en portes de maratons?
La setena.
Setena marató. Núria, tu és la primera.
Jo és la primera.
I, Carla?
La quarta.
La quarta marató.
Sí.
A veure, us heu preparat, us heu entrenat tots tres junts, sota les instruccions, sota la batuta de David Clopés. Què tal, Núria, com a entrenador de David Clopés?
Fantàstic. És a dir, molta paciència, molt disciplinat. Cada setmana ens ha passat un entrenament, és a dir, no ha fallat cap setmana, i a més ens ha fet un seguiment de tots els entrenaments que anàvem fent i ens ha fet un retorn també de com ho hauríem de fer i com no. Jo estic encantada.
Tota la disciplina que té ell, tu te l'has pogut aplicar?
No del tot. És a dir, a mi em vas definir, no?, al principi...
Voluntariosa.
Exacte.
Voluntariosa, i la Carla és la rebel.
Sí.
És l'alumna avançada.
I fa més del que li diuen.
La rebel, sí. Però disciplinada, perquè els compleixo tots.
Però
fa més.
Fa més.
Perquè el David et passes un minut i et renya. En comptes de felicitar-te, si has de fer 25 i en fas 26,
no faig res bé. No faig res bé. Home, però, a veure, jo
però
no
és la que està més en forma, la Carla.
Sí, home.
La Carla és la que arribarà abans dels 3.
Sí, això no sabem.
Bé, la marató sempre passen coses, però en principi, si tot va bé, serà la primera. Però jo, va ser la Carla la mica la que em va enredar. Jo no sóc entrenador. Jo no tinc coneixement com per ser entrenador. I em va dir, escolta'm, per què no em passes aquell entrenament que tu has anat fent durant els anys per posar una mica d'ordre i tal? I doncs de sobte vaig veure que havia creat un grup i en aquell grup va aparèixer la Núria, va aparèixer un amic de la Núria, va aparèixer sa germana i aleshores em van donar un paper, vinga, va, què hem de fer?
Tu la corres amb la teva parella, Núria.
Sí, la meva parella li ha anat passant els entrenaments del Clopés, també, el que passa que no està al grup perquè li estressen els grups de WhatsApp.
Per ell és la primera vegada?
També és la primera vegada.
Carai, sí. O sigui, com a repte de parella, és ambiciós, tots dos, una marató de Barcelona. La fareu junts, al mateix ritme?
Ell diu que anirà al meu ritme. El que passa que jo li he dit que, si ha d'anar al meu ritme, que no em faci anar més ràpid, perquè ell pot anar més ràpid que jo. I després, clar. Hem de... Al principi anirem junts i després, en funció de com ho veiem, potser ell s'avança i jo em quedo més enrere.
Pot acabar perfectament amb discussió de parella.
No, segur que no.
Bé, avui has dormit malament, David.
Sí.
Per què?
Doncs saps què passa? Que el senyor Joan Laporta va decidir que el dia que jo corro la marató es facin unes eleccions, que com comprendràs és un dels moments, diguem-ne, per un periodista esportiu de més feina. I sí. Per tant, he estat tota la setmana, si ara penso en la marató, ara penso en les eleccions, en el programa especial, ara hem de coordinar això, i clar, doncs no tinc el cap per dormir.
I a més, hi ha un factor d'última hora que us altera també aquesta ripta, que ja és prou enorme, 42 quilòmetres, que és el vent, perquè demà hi ha diversos avisos de protecció civil i amb molta precaució...
Però a Barcelona no tant, eh?
Però farà vent també a Barcelona, que suposo que és dels fenòmens meteorològics més adversos.
És perquè... el pitjor.
Sí, no? O sigui, és millor que plogui que no que faci vent,
sí.
Carla.
I tant.
No, clar, tothom està dient, no, demà farà sol. Però mires, i justament les hores de la marató, perquè són les hores, són aquelles 3 hores, 4 hores, farà vent.
Et canses el doble, no? O sigui, sí,
clar, si el vent va a favor... t'ajuda.
El problema és que ve de nord, ho farà tramuntana, i és curiós perquè la marató de Barcelona va canviar tradicionalment sempre a la part de la ronda litoral, que és la més més feixuga perquè hi ha poca animació, és llarga, sempre està estudiat estadísticament, el vent ve de sud. Doncs bé, l'organització de la Marató va decidir canviar ja l'any passat amb aquest nou recorregut i que la zona de litoral es fes cap a nord. Doncs bé, demà ens vindrà a Verdanor. O sigui, ens vindrà en contra. El que passa que jo penso que no serà tan fort. No sé, vull pensar-ho.
Núria, i el factor psicològic, quina importància creus que tindrà demà per arribar fins a la meta?
Crec que serà molt important, perquè he fet tirades de 30, però clar, mai he fet 42.
No has fet mai una tirada de 42, pel teu compte.
No. És a dir, jo he fet fins a 30. Llavors, aquests 12 i poc que em quedaran serà mental. M'he preparat una llista de Spotify.
Llista musical?
Sí, llista musical.
La tenim aquí? La tenim aquí.
Ai.
O sigui, corres amb auriculars?
Sí.
Tots també correu amb auriculars?
No, jo no. Ni no. Mòbil, ni auriculars, ni res. Mira, són manies meves, però a mi m'agrada viure el que és l'entorn, l'ambient, la gent que anima, i també és una tonteria, però no m'agrada portar un pes extra, que és un mòbil.
Jo porto auriculars i vaig alternant, perquè una cosa molt maca de demà és l'animació de la gent. Llavors també és bonic sentir l'animació del públic, però com que són moltes hores i també hi ha moments de debilitat, sempre la música ajuda.
O sigui, música o algun podcast, fins i tot?
Música i podcast, que encara s'ha de triar.
Podries posar el Garriga a l'auricular? Algun contingut?
Pot ser que soni el Garriga.
Un suplement en directe?
Pot ser que soni el suplement.
Suplement en directe
no, perquè em busco els moments que sé que són boníssims, algun contingut que m'agradi molt.
És com una marató, el suplement. No hi ha cap moment de falliment.
A mi em sap greu, perquè sé que us faria il·lusió poder-me trucar durant la marató.
No, ja m'han dit que no.
Però quan acabi jo t'atendré tant com faci.
Doncs, a veure, un moment. La playlist de demà de la Núria Orriols durant aquesta marató, tu m'expliques en quin moments pot sonar aquesta cançó, perquè m'han dit algunes de les peces. I damunt m'engron sense zones. Això és l'arrencada.
Exacte. Aquesta és l'arrencada. De pedra roja.
Primers quilòmetres, aquí vas a un ritme preparant, anant tornant el cos, anant fent l'escalfament, Aquí vas, aquí plàcid.
Aquí plàcid.
D'acord. Després vindria aquesta cançó. Bé.
Aquí ja puges una miqueta.
Això és Britney Spears?
Sí.
No et feia de Britney Spears,
Ui,
Núria.
Ui, molt de Britney
Tens
Spears.
Cops amagats, eh?
Sí.
Val, i d'acord, el moment en què dius les cames em fan figa, què et posaràs?
Flying Free. Flying Free.
El quilòmetre 30, això.
Exacte.
Hosti, del 30 al 42 hauràs de replay moltes vegades del Flying Free, eh?
Sí.
Feel the Ecstasy.
Aquesta la tinc, també.
Tu també, Carla? Que fort.
I a la Britney Spears, també. Però me la poso versió techno, que així encara és més.
Encara més potent. Tu no ho recomanes?
No. Cadascú ha de fer el que li vagi més bé. O sigui, a mi no em funciona, però també perquè jo quan duc música em cauen els auriculars, em sento incòmode. Aleshores, a mi m'agrada molt, per exemple, viure l'ambient, sentir la gent. Jo dono les gràcies a tothom. És a dir, quan hi ha algú que m'aplaudeix i com que duem el nom al dorsal, i de sobte una persona random et diu vinga, David, ostres, jo ho agraeixo tantíssim, de veritat. Aleshores jo em passo tota la marató aplaudint, donant les gràcies. No, m'agrada molt, sí, perquè jo realment ho rebo i a mi em dóna energia, no?
12:42. A veure, Pep Nogué, els estàs sentint molt atentament. Demà aquesta marató de Barcelona, que tu te la miraràs des de la distància, com tants altres, com un servidor, per exemple, Pep. Sí. Però tu, si els diguessis, escolta'm, evidentment el cap és molt important, les cames també, però necessites benzina, necessites gasolina. I és molt important l'alimentació dels dies previs i del dia en qüestió. Per on començaríem, Pep?
Clar, jo aquí no sé aquesta gent com ho porten i com ho han fet, perquè clar, una cosa és entrenar els músculs de les cames i l'altra és l'intestí, saps? Allò de, ja no només demà, al dematí, perquè jo, per exemple, jo sé que hi ha gent que corre a l'endejú, que dius, hosti, però fotre 42 quilòmetres a l'endejú, aquests que foten segons quines maratons, Déu-n'hi-do, ara clar, aquests són aquells que tarden 2 hores i pico, els que tarden 4 hores, no n'hi ha cap que ho foti a l'endejú, no? Moltes vegades, però sí que és veritat que jo crec que s'ha de fer una bona alimentació i sobretot també que aquesta alimentació jo sempre sóc d'aquests de que sigui gastronòmica, perquè n'hi ha que sou molt avorrits, a l'hora d'alimentar-vos, vull dir que dius, hosti, tu he de cuinar per vosaltres, que sou d'aquells de l'hidrat de carboni, de la pasta bullida, que no hi hagi gaire greix, que una proteïna que sigui blanca o peix i això, jo no sé vosaltres què heu fet.
O sigui, no renunciaries a l'alegria,
No, home, no. A veure, és que hi ha plats que són molt fàcils de digerir, no? Per exemple, imagina't, clar, evidentment, jo ara estic pensant en què menjaria jo, no? Però per exemple, avui, una esqueixada de bacallà, allò amb poc oli, que vagi bé, que tens proteïna, que tens aquella verdureta, aquella fibra, no? A vosaltres avui us encaixa una esqueixada de bacallà o què?
No. No, jo no.
Ara m'explicareu què mengeu avui i què prepareu demà. Abans, la Martina Rebull és nutricionista especialitzada en rendiment esportiu, salut digestiva i hormonal. Martina, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu corres habitualment, però demà la marató no la fas.
Demà no puc fer-la.
Molt bé. Què haurien de fer aquests tres atletes que tenim aquí damunt la taula el dia d'avui i també el dia de demà? Què haurien de menjar?
A veure, jo sempre dic que la feina està feta des de fa una setmana, per tant, qui no sàpiga exactament què és el que ha de fer avui demà...
Va tard.
Molt tard, exacte, perquè aquest tipus d'alimentació s'ha d'haver entrenat abans. És a dir, al sopar i a l'esmorzar previ a una cursa s'ha d'haver entrenat, per exemple, en les tirades que hem fet prèviament de 30 quilòmetres, perquè llavors ja saps que realment et funciona bé, i l'estratègia nutricional que has de portar durant la cursa també l'has d'haver entrenat en les altes tirades llargues que has fet prèviament.
I en què consisteix?
A veure, jo crec que tothom sabria respondre aquesta pregunta, sobretot si s'ha anat entrenant. A l'hora de sopar necessitem una quantitat de carbohidrat, que podria ser pues, arròs, pasta o fins i tot patata o boniato, en coccions que no siguin molt suaus. Hem de posar sempre la porció de proteïna, sempre intentar que sigui més aviat magre, amb poc greix, podria ser ja pollastre o també peix blanc, i acompanyat amb una ració de verdures, però molt petiteta, per donar-li una miqueta de joc, també. Que això podria ser pues, un peix blanc amb patata i una miqueta de ceba i tomàquet al forn, podria ser una pasta amb tomàquet i una miqueta de carn picada.
Això és el dinar i el sopar d'avui o el sopar d'avui?
Podria ser un al dinar i l'altre al sopar. Cadascú s'hauria d'ajustar una mica les quantitats segons les seves necessitats.
Teniu previst això avui, Carla, David, Núria?
Sí, més o menys. Sí. Jo per dinar, clar, he fet tàper perquè avui tinc programa. Jo m'he fet una amanida d'arròs amb uns tomàquets cherry. Tinc una llauna de tonyina per si em ve de gust afegir-la o no.
L'alegria, que deia el Pep.
Sí, exacte.
L'alegria és una llauneta de tonyina, no serà una alegria allò, no serà...
Pollastre a la planxa i ja fa dos dies em vaig fer patates al caliu i llavors cada dia estic mirant de fer arròs, patata, des de dijous, dinar, sopar, arròs, patata, i tinc les patates al caliu ja comptades perquè m'arribin fins avui al vespre.
No seria l'àpat somiat per Pep Noguer, que diguem.
No, el que passa que...
És boníssima.
Clar. Aquí hi ha una cosa que Martina, ens ho hauries de dir-ho, perquè, clar, no és el mateix menjar-se un arròs blanc acabat de bullir que un arròs, per exemple, integral, bullit del dia abans i que és fred. Allò del midó resistent, no? O ara que deien Clopés, és la patata escalivada que ja la té feta i que la rescalfa, no? Això va més bé per la digestió, no?
Bueno, quan nosaltres cuinem un aliment... Bueno, hi ha dos temes. Un és el tema de la fibra, si és un producte blanc o integral, que prèvia una carrera, sobretot quan hi ha molt moviment intestinal, és a dir, quan estem corrents, és important reduir el seu consum perquè no ens donin ganes d'anar al lavabo durant la cursa. Per tant, jo sempre et diria...
A mi això em preocupa, he de dir,
Has de sortir de casa amb la feina feta.
És molt important, és el més important de demà,
sí,
això.
Exacte, perquè després amb els nervis sempre acabes tenint més ganes.
Sí, no, perquè veritat, si allà al mig s'endarrereix tot una mica, segurament. Sí. A veure, un moment, tampoc cal entrar en tots els detalls.
Hi ha col·lapse, abans de la marató.
Un moment, pregunta. El tret de sortida, que és el moment aquell en què sona Freddie Mercury i Montserrat Caballé amb el Barcelona a 8:45 del matí, que cada any vivim en directe aquí al suplement, és a 8:45. Per tant, a quina hora s'ha de llevar aquesta gent per esmorzar, el que ara ens diràs que ha d'esmorzar, i perquè tot flueixi i hagi pogut fer les seves coses a casa?
A mi em sap greu, perquè al final la resposta sempre és depèn. Hi ha gent que es pot aixecar 5 minuts abans, menjar un esmorzar molt gran i sortir a córrer i no té cap tipus de problema, i hi ha persones que tenen digestions més lentes. Per tant, has de fer el que tu sàpigues que et funciona. Normalment es recomana aixecar-te amb temps suficient per esmorzar, que si vols ara parlem del que s'ha d'esmorzar, però sobretot temps d'anar al lavabo. Un i fins i tot dues vegades, perquè quan estem nerviosos, el sistema digestiu...
Buidar tot el que puguis buidar. Exacte. I aniràs més lleuger de pes, segurament, ja ens entenem. Dit això, a quina hora us sona el despertador demà, Carla?
Jo tinc l'estratègia de despertar-me a 6:45, llavors esmorzar molt ràpid i tornar al llit una estona. Perquè, clar, és molt d'hora. Llavors m'agrada tornar a descansar. I com que t'has de despertar per força, per esmorzar, doncs jo esmorzo, intento tornar a dormir encara que sigui mitja hora. A vegades
ja hi serem aquí al suplement, per acompanyar-te.
I a vegades no.
Ja serem.
Sí, escoltant el suplement, esclar. I és superimportant això que dèiem d'anar al lavabo perquè... Mm-hmm. Perquè si no es pateix.
Jo esmorzaré 2 hores abans.
2 hores.
2 hores abans, tu? La meva sortida, ets, perquè hi ha sortides...
Ets una calculadora, David.
Jo ho intento, sí, és la meva manera de ser.
I què esmorzaràs?
Pues el que he fet tots aquests dies, torrada amb pernil dolç, el bocat, un bol amb cereals, un plàtan, segurament.
Carai.
I fruits secs.
Escolta'm, jo amb això ja tiro tot el dia.
No, és que ho menjo sense gana, eh?
Clar,
és el problema, que et despertes i no tens gana.
I tu, Núria?
No, és que ara dic jo el que anem a esmorzar i que no m'ho van a fer.
Endavant,
Núria, endavant. A veure,
papi bom nocilla. Efectivament, clar que sí.
He deixat la torrada amb marmelada de maduixa, també. Una miqueta, per donar una mica...
L'alegria. I tu, Núria, faràs la marató amb papi bom nocilla.
Bueno, si no em diu el contrari ara l'experta...
Si ho has estat provant, jo ara no et canviaré els plans, que com surti després malament, no me les vull carregar.
Però és poc, potser, o...
Bueno, clar, depèn de la quantitat que t'hi posis. Tant de pa com de...
Jo anava a fer
una rebanada.
Sí.
No. A veure, Núria, has de menjar una mica més.
No.
Però per exemple, un plat de pasta 2 hores abans...
Home, no,
això estaria bé. Però has de fer una marató, has de fer 42 quilòmetres, Núria.
No, és veritat que és molt important anar menjant durant.
Després anem amb el durant, estem amb l'esmorzar. És a dir, un plat de pasta o sigui, un plat d'arròs, un plat de pasta...
A mi el que em fa por és que potser hi ha molt greix en el...
Ah, greix l'ha bocat fora, no?
Bueno, perquè també poses fruits secs.
No li trenquis l'esquema ara al David.
No li vull trencar, però...
No, és veritat que els fruits secs el problema és que després fan ganes de... Sí.
És una digestió molt més lenta.
Sí, que és veritat, sí.
O una cosa o l'altra, potser.
D'acord, cereals sí, eh?
Tu, Carla, què menges?
Cereals que no portin fibra.
Jo faig pa amb el bocat, un cafè amb llet, amb una mica de xocolata i un plàtan.
Però que fem llet? Llet?
Llet d'avena.
Ah. Sí.
Sucre.
Escolta'm, Núria, si fas la marató amb un pa bimbo amb nocilla i prou...
No, ja em miraré.
Ou. Van sortint coses, aquí.
En el xat que tenim, tot això ja ho he explicat, però em sembla que algun dia no ho ha estat atenta. Fins i tot els he explicat aquesta setmana quan s'havien de tallar les ungles dels peus.
Això sí que vaig estar atenta, dijous.
Què m'estàs dient? A veure, David.
Home, no, perquè... A veure, un moment, és a dir, tothom sap que tu no pots anar amb les ungles llargues a córrer una marató perquè et pots fer mal, et pots allò... Bé, les has de portar ben tallades, però clar, no te les tallis el dia abans, perquè aleshores estan més afilades, no? I per tant, també és un perill. Per tant, l'ideal és fer-ho dimecres.
Ho heu fet, això? Núria, t'has tallat les ungles dels peus el dia que tocava aquesta setmana?
És que ho vaig fer ja abans... I jo crec que ja aguanto, saps?
Aguantes.
Sí. Si aguantes,
jo
perfecte.
Tampoc. Tu sí, no, David?
Tu sí,
home,
David.
El David el dia que tocava. Un moment. I durant la cursa, rutines durant aquests 42 quilòmetres?
El que deia el David.
El que deia el David.
Bueno, sí, m'ha fet més cas la Núria, eh?
Amb això sí que jo l'he fet.
Mira, t'ha comprat tots els gels,
no,
ara,
eh? No, perquè no vas estar atenta el dia que vaig parlar del tema dels gels.
Sí, d'acord, és que el David parla molt i explica moltes coses. Llavors, a vegades et desconcentres...
No, al final és
un gels.
És fer... Sí. Ara, això ens ho pot explicar millor la dietista, però ha evolucionat moltíssim el tema dels gels. Ara és brutal el que hi ha. Perquè al final el que has de fer és càrrega de carbohidrats, que és la nostra benzina, no? I has d'entrenar, evidentment, a les tirades, que aquell gel a tu et vagi bé, que et senti bé a l'estómac...
La textura,
el gust... A mi, per exemple, em van bé uns que no tenen gust.
Ah.
No tenen gust, són com una gelatina.
Insípids.
Sí, però
són els que et funcionen.
No em retornen. A mi amb fruites em retornen.
Tu, Núria, gust de maduixa?
No, clar, jo tenia un problema i estava molt preocupada amb els gels, perquè jo no menjo fruita.
Ah, vaja, nocilla, no?
Nocilla.
Gel de nocilla.
I llavors vaig a... Fa molt temps ja li vaig dir al crupers com ho faig perquè necessito gels, és a dir...
Perquè no t'agrada la fruita.
No m'agrada la fruita, és a dir...
Ni un
res.
Plàtan.
No, res. Llavors, clar, ell em va aconsellar els que ell es pren i realment els vaig provar i són dolços, és a dir, i em van bé. Llavors, a les tirades llargues ho he provat, a veure si em funcionaven.
Carla, què tal?
Jo gels amb sabor, perquè el David, com a entrenador, a l'última marató, ell em va recomanar un gels amb sabor, i jo em vaig comprar aquells i li vaig fer cas, i ara es veu que no es poden.
Va faltar el dia de la classe, que li explicava a la Núria que hi havia uns nous gels, i diu, ah, sí, però si no ho has explicat. I tant que ho vaig explicar.
Pep Noguer, com tenim les ungles dels peus?
Jo, mira, ben tallades, eh? Que això sí que és veritat, eh? El que diu un club és que quan te'ls has tallat, i si vols fer alguna cosa, es nota, eh? La carn està sensible, eh? Però escolteu, aquests gels, n'hi ha algun que
tingui bon gust, perquè no, són molt sintètics, bueno, tots plegats. No?
No, però
jo et diria
aquests,
més allò, sí, uns dàtils, no? Uns dàtils, sí, i una miqueta d'aigua.
No me'ls prendria per allò en un dinar, eh? O sigui, és ben bé per fer la feina.
Sí, però els dàtils, bueno, com els portes el dia de la marató? És que no pots pas portar els dàtils, no?
Home, són secs, no?, la butxaca.
Home, però allò després, com tu em passes, clar, necessites molta aigua.
Per tant, Martina, durant aquests 42 quilòmetres, gels i aigua en els punts d'avituallament?
Aigua i sals minerals.
Sals minerals.
Important. Jo crec que és una mica el que falta. S'ha de veure sempre dues coses. Un, quin tipus de cursa estàs fent, és a dir, vols fer com la Núria, que vols acabar la cursa, o potser vols apretar-te una miqueta més, segons la intensitat, veure's una miqueta quin tipus d'alimentació necessites. Però el més important de tot és veure quina quantitat d'energia, quina quantitat de carbohidrats estàs afegint per hora. Perquè hi ha gels que poden ser de 18 grams de carbohidrat, que per tant, per potser una marató et queda molt, molt curt, o hi ha gels de 50 o fins i tot de 70 grams de carbohidrat que et poden donar moltíssima més energia durant el córrer.
David...
Tot això ho hem de carregar a sobre, eh?
Ja ho veig, ja.
Aquesta és l'altra. Avui he preparat els pantalons que duré, que ara, afortunadament, hi ha pantalons que tenen, diguem-ne, una mena de cinturó, no?, que pots portar-ho tot. Pesen, eh? Perquè, clar, jo en el meu cas porto 6 gels. 6 gels, que són grossots, més unes pastilles de salts amb cafeïna, que et donen un punt d'alegria a partir de la mitja.
De doping.
No, doping no. Doping no. I, evidentment, jo faig tots els punts d'hidratació, no me'n salto ni un, cada 2,5 quilòmetres. I, si hi ha isotònic, també l'agafo per tenir aquest punt de salts que comentava la dietista.
M'explicareu quin repte mental quina marca us heu posat al cap?
Jo acabar-la gaudint i intentar superar la marca de l'any passat, però no em vull obsessionar.
Quina era la marca de l'any passat?
3 hores 28 minuts.
Extraordinari, 3 hores 28
però
minuts.
Però depèn de molts factors, depèn de com dormi avui, depèn del vent que faci demà, depèn de si vaig al lavabo abans, depèn de si em trobo bé la cursa, depèn de moltes coses.
I tu, David?
Mira, si m'ho haguessis preguntat dilluns, t'hauria dit que la meva intenció era també fer marca personal, que la tinc de fa 10 anys, baixar de 3,30, està en l'entorn a... Jo tinc 3,28,50, doncs està entorn a aquesta marca, però com que he estat aquesta setmana dormint tan malament, em sembla, tinc la sensació que si fa molt vent sortirem tranquils, i si són 3,35, 3,38, doncs el que hagi de ser.
I tu, Núria?
Jo acabar-la.
Acabar-la.
És a dir, jo sí, fer els 42 i ja.
El David Clopés, la Carla Verdés i la Núria Oriols, demà viurem aquesta marató de Barcelona a través de les seves cames, a través dels seus telèfons, perquè també els trucarem sense molestar-los gaire, ens infiltrarem dins d'aquesta marató de Barcelona, amb més de 30.000 participants. Extraordinari, una fita demà informativa també molt, molt interessant. Martina Rebull, moltes, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I Pep Noguer, ja ho saps, l'any que ve la fem tu i jo junts.
Això és el que anem a dir.
Amb bicicleta, per això.
Passa'ns el PDF, sisplau.
I ho vas a 6 hores, eh? 6 hores per fer-la.
No, amb bicicleta. Jo amb bicicleta m'apunto. I amb bicicleta motoritzada, d'aquestes elèctriques. Pep, tu també, eh?
Jo, mira, jo passeu-me el PDF, jo m'ho miro i depèn de com, doncs us dic el què.
Una abraçada. Adéu-siau, ara tornem.
Que vagi bé.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte, la Lliga es viu al Tot Gira.
Atenció!
A partir de 3:15 del migdia, Girona Athletic Club.
Una victòria dels de Mitchell refermaria la línia ascendent de l'equip gironí.
I a partir de les 4 de la tarda seguirem tota l'actualitat esportiva amb les competicions en joc. Farem les prèvies del Barça-Sevilla i el Mallorca-Espanyol de diumenge.
I coneixerem l'última hora de les eleccions a la presidència del Barça.
Tot gira.
Aquest dissabte a partir de 3:15 del migdia. Amb David Clopés. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba al Teatre Nacional de Catalunya l'adaptació colpidora d'un clàssic prohibit. Eline Arbo, directora artística de l'Internacional Teatre Amsterdam, porta a escena Giovanni's Room, de James Baldwin. Una història commovedora de passió i identitat on un home afronta els seus propis prejudicis per atrevir-se a ser qui és. Giovanni's Room, del 20 al 22 de març al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Arriba a la 6a edició del Recondi, el festival que porta la música a petits municipis del Pla de l'Estany. De març a juliol, l'estrena absoluta de Max Navarro, La nit de les roses de Mishima, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ramon Miravet i molts més. Més informació a latornada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'AP web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest dissabte l'hem fet possible a la redacció Núria Pujadas, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós i Clàudia Pasqual, a la producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic el Blaine Estel i l'Helena Ramos i el control central Víctor Rodríguez. I tornem demà a les 6 del matí i fins les 2 del migdia demà, programa de 8 hores allargat per aquestes eleccions al Barça, per aquesta marató de Barcelona i també amb tota la prèvia dels Oscars. Demà super diumenge. Ara us deixem amb el David Guzmán i el seu Ciutat Maragda. Avui l'art de retirar-se a partir del llibre El gat i les estrelles de Jordi Lara. Salut i ràdio, fins demà.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.